Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui volem començar Pleiades parlant sobre un instrument que en un principi s'anunciava com l'instrument que es toca sense ser tocat, el teremín. Per parlar-nos d'aquest instrument tan peculiar, tenim amb nosaltres Carlos Hernández Franco. Benvingut, Carlos.
Moltes gràcies. A vosaltres.
És un plaer. El nostre convidat, Carlos, naix a Sancti Spíritus, Cuba. És enginyer en telecomunicacions per l'Institut Superior Politécnic José Antonio Echeverría de La Habana. És doctor enginyer en telecomunicació per l'Universitat Politècnica de València i treballa com a professor a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació. Actualment, les àrees en què desenvolupa la investigació es relacionen amb el processament de senyals i també amb l'utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions per al control d'espais naturals protegits. Paral·lelament, el professor Hernández desenvolupa projectes d'innovació docents dirigits a la millora dels mètodes educatius i a la qualitat de l'ensenyament a la universitat, dins l'espai europeu d'educació superior, tema que avui tractarem molt gustosament. Carlos, sabem que ets un apassionat no sol de les noves tecnologies, sinó també de la música. No debades, avui ens parlaràs d'un instrument musical que pot ser desconegut per als nostres oients, per a nosaltres no, perquè el tenim damunt de la taula, fins avui també ho era, que s'anomena teremín. Quin tipus d'instrument és i quin tipus de so emet?
Sí, Elisa, bueno, abans de començar volia agrair la invitació a aquest programa que m'agrada molt i bueno, a la ràdio que és com la meva casa també, no? A la Politécnica. Bueno, abans de començar volia dir que el teremín, bueno, hi ha diverses pronunciacions possibles i tal, està considerat el primer instrument electrònic musical de la història. Va ser dissenyat en el 1909 per un científic ruso, bueno, un científic, un enginyer, un músico, i va a tractar d'imitar un cello. O sea, més o menys, és un instrument musical que va a tratar de reproduir el sonido d'un cello, perquè el seu inventor era un cellista i tenia moltes dificultats per tocar el cello. Entonces va a decidir, bueno, fer un instrument més apropiat per la seva mà, per la seva, el seu cos, no? I tal. Sí, sí. I per això va dissenyar-lo. Era un físic, era un enginyer, era un músico que coneixia molt bé les característiques d'aquest instrument. I per això el theremin és més o menys un cello electrònic. Més o menys.
Sí, físicament és total diferent, eh?
Sí, exactament. O sea, per això ho he importat amb mi, perquè, bueno, és molt desconegut, per al públic en general i inclús per a les músics també i tal. És una espècie de ràdio, sol que hi ha algunes diferències. Per exemple, tenim dues antenes. Per qui és una ràdio? És una ràdio, és una caixeta negra, per exemple, sí. I tal, amb una antena. Una antena com una ràdio, val? Però aquí la idea seria que en aquesta antena nosaltres podem controlar la nota que emet l'instrument. O sea, en la teua mà, la dreta, pot controlar si és un la o si és un do el so que fa l'instrument.
Sí, sí.
I a la mateixa vegada, en l'altra mà, i per a la música és un concepte molt clar, controlar l'altura de la veu, no? És a dir, el volum de l'instrument. Per això hi ha dues antenes, és una ràdio amb dues antenes, això és quizás la principal diferència a una ràdio normal i tal, i utilitzant, combinant les dues mans, puc controlar la nota i la seva altura, la dinàmica que es diu en la música, no?
Sí, sí.
I tal.
Bé, jo crec que a partir del que ens ha dit Carlos, els nostres oients ja es deuen haver fet una idea de quina mena d'aparell tenim així damunt la taula, però per si algú té encara dubtes el descric una mica més. És efectivament una mena de caixeta, crec que de fusta, té com uns dos pams de llarg per un pam d'ample, més o menys, de
color negre. Depèn de qui siguin els pams.
Bé, sí, també.
També. sí.
Amb una sèrie de botonets que posa volum, el to, etc., com si fos una ràdio, paregut a una ràdio, i després té una antena metàl·lica cap a dalt, recta, per un costat, i per l'altre una altra antena metàl·lica que és corba, que ix de l'instrument i torna a l'instrument una altra vegada.
Sí.
Aquest seria el que veiem, no? Damunt la taula.
Sí, per exemple, l'antena que controla, per exemple, la nota i tal, és un monopolo vertical que es diu en telecomunicació, amb un patró de radiació unidireccional, etc. Un poquet complicat. I l'altra és una antena de loop, de bucle, i tal, amb un comportament diferent de l'altra. Això és per evitar la interferència amb les dues mans. Va ser una decisió tècnica increïble, feta per Leftemer, el creator, perquè cal conèixer molt bé les teories electromagnètiques. Per això a la nostra classe, per exemple, després parlaré d'això i tal, mostrar-les al meu alumne i tal dues antenes utilitzades per fer música, les mateixos conceptes, molt difícils per ells normalment, i tal, per fer música. És meravellós.
I tu com vas arribar a descobrir aquest instrument?
Sí, Toni, fa dos anys, més o menys, a novembre de 2007, escoltant la ràdio clàssica a la meva casa, preparant classe i tal, estava escoltant ràdio clàssica, hi ha encara un programa anomenat Museu d'Instrument i tal, dedicat específicament a instrument oblidat, més o menys i tal. I vas escoltar una pieza de Rachmaninoff per a piano, el concert número 2, crec, i tal, per a piano i theremin. Ah, va quedar meravellat per el so que produïa l'instrument. Immediatament va connectar-me a la Wikipedia, al YouTube, i vas conèixer tot acerca de l'instrument i tal. I vas decidir al dia següent, el dilluns, al dia següent i tal, parlar de l'instrument, del seu circuit amb més alumnes a la escola de Teleco. I així va començar una espècie de projecte educatiu, no? D'on vam analitzar tot junt el circuit elèctric per produir aquest so. I l'experiència va ser molt interessant. O sigui, un diumenge, escoltant la ràdio i tal, de manera de sobte, vaig descobrir l'instrument, no?
Sí.
I ha sigut meravellós per a mi. I, bueno, i després parlaré d'altres experiències que hem desenvolupat en l'escola des d'aquell dia i tal.
Perfecte.
A veure, Carlos, més o menys ens has comentat un poc quins són els orígens ja, però m'agradaria que si volgueres afegir alguna coseta més, que l'afegires i després també ens has comentat també el seu inventor, que podia ser, podríem dir que seria el primer tereminista, però ens agradaria que ens concretares això un poc.
Sí, bueno, la història de Leftemer. Leftemer era un científic russo, tal, que va viure durant un temps als Estats Units i tal, del 20 fins al 30, més o menys i tal. Era un home meravellós, o sea, era un científic, era un músic, tenia una personalitat, parlava molt bé, bueno, era increïble i tal. I va decidir, coincidint amb la revolució russa del sexe i tal, va conèixer Lenin, va conèixer, bueno, tota la direcció del Partit Comunista i tal, i va recibir el suport necessari per desenvolupar aquesta nova música. Clar, després, més o menys estic parlant quizás de 10 anys després i tal, aquesta nova creació, aquest nou sonido no connectava molt bé amb el proletariat i van caure en desgràcia, no? I tal. Bueno.
Sí, això és un procés que va passar en aquella època, no? Que en un primer moment la revolució russa dona suport a les innovacions artístiques i després es tornen molt més conservadors.
Sí, hi ha moltíssim exemple de compositor molt conegut caigut en desgràcies perquè la forma, la manera, no connectava amb el treballador i tal. Bueno, ese es otro tema. Entonces, Theremin, bueno, Leftemer va rebre tot el suport de la nova revolució i tal, i va viatjar als Estats Units per difundir el nou instrument i tal, com un logro de la revolució, etc. A Nova York, fent una xicoteta demostració i tal, va conèixer Clara Rowmore. Clara Rowmore, una dona meravellosa i tal, va tindre a aquell moment i tal problemes a la seua mà dreta i tal, era violinista. I va ser impossible per a ella continuar tocan el violín. Però va descobrir León Terme, bueno, Lev Terme i el seu instrument. I com tenia un oído meravelloso i una tècnica meravellosa, si inicialment estava pensat per un cello, van fer una miqueta modificació per tocar el violín. I va crear una història musical i de creació i tal. Caldria dir que el instrument inicial és un poquet diferent d'aquest i tal, no? Cal modificar alguns conceptes i tal, per això Clara i Lev Terme van millorar l'instrument inicial i tal, i després ella va crear el primer mètode d'estudiar el Terme i tal. I al mateix temps i tal va haver una història d'amor meravellosa. O sea, havia de tot, havia de tot. Música, física, amor i tal.
Hi ha música i amor, sempre.
No podem demanar res més.
Revolució de tot.
Hi ha vídeos en internet disponibles en YouTube on puc trobar segmente filmi d'aquella època i era tal, no? I además él estava enamorat, molt enamorat, i ella no. I això va terminar, bueno, en definitiva, una separació més o menys, bueno, una separació freda i tal, no? De sobte, Lev Terme canvia el seu nom per del León Theremin, la francesa i tal, no? I per això, a partir d'aquest moment, o sea, l'instrument és conegut com Theremin. Més o menys, al començament dels anys 30 i tal, de sobte, León Theremin desapareix dels Estats Units, ¿cómo se dice? Capturat, és...
Absorbit.
No, fractat dels Estats Units. I desaparegut durant 50 anys. Perquè el govern de la Unió Soviètica decideix utilitzar el seu coneixement per dissenyar micro, etcètera i tal, per la Guerra Freda i tal. 50 anys desaparegut. Increïble. Fins el 1991, que apareix vell, però molt vell, ja, en la Unió Soviètica i tal. Bueno,
s'estava viu encara.
Sí, sí, sí.
Molt vell.
Ah, mare meva.
Hi ha 50 anys.
Sí, 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 sí. Hi ha una pel·lícula, una espècie de documental, 2001, una odissea electrònica i tal, donde és recollida, no?, tota la història, bueno, el descobriment del Theremin, el encontre con Clara Romer i tal, 50 anys després apareix i el reencontre otra vez, no? O sea, una altra vegada a Nova York, meravellós. Perquè Terme va viure 93 anys i tal, va morir al 1993, més o menys i tal. I Clara a fins el 95, és increïble i tal, no? Entonces, és una història d'espionatge, de música, d'amor, de separació, de dolor, de tristesa, de guerra freda, de reencontre, o sea, una meravella, no? Dice, tot això, en la meva classe, tenim que parlar, evidentment, del circuit elèctric, però hi ha pincelades i tal per agafar l'atenció, no?
Clar, clar.
I, bueno, i és entranyable, per a mi,
I tal. Ja, és tota una dissa.
Carlos, quines característiques destacaries del Theremin perquè l'inclous en la teua tasca docent a l'Escola Tècnica Superior?
Sí, hi ha, com deia Toni, hi ha dues antenes, hi ha botonet aquí. Nosaltres podem modificar el so, per exemple, per produir el so d'un violín o d'un cello, més o menys, no? Utilitzant aquest botonet i tal, estem implementant filtres, no? Filtres per separar les components freqüencials, més o menys,
sí,
no?
Sí,
i tal.
Sí.
I tal. Al mateix temps, nosaltres podem recortar i produir un timbre diferent i tal. Entonces, bàsicament, hi ha dues oscil·ladores dentro per produir el sonido i tal, i per amplificar el sonido i tal. Entonces, tot això és analitzat en la meva classe. Hi ha un circuit, hi ha diferent part i tal. Entonces, el meu alumne i altres, per exemple, fan diferent simulació, diferent estudi i tal. Més o menys, clar, en la classe hi ha músic, sempre hi ha un músic a la classe i tal. Clar, clar. I després, finalitzada la classe, vol tocar l'instrument. I per això el projecte educatiu inicial que va començar, bueno, en novembre del 2007 va continuar desenvolupant i tal a Àsia una xerrada acerca de la història de la tecnologia i el seu ús a la música i un pequeny, o sea, una xicoteta demostració, un concert i tal, adaptant diferents peces del repertori clàssic i no clàssic a l'instrument. Inicialment Theremin i veu, després Theremin, veu i piano, Theremin, veu, piano i violí. I així estem, més o menys.
Bé, i també en quines assignatures sols incloure l'estudi del Tenemín i de quina manera proposes als alumnes que el treballen?
Sí. Bueno, inicialment per a nosaltres teoria de circuito, o sea, analitzar el circuit elèctric, però per a una classe d'antena, per exemple, escoltant professors d'antena de campo magnètic, hem col·laborat tot aquest temps amb la professora Carmen Bachiller, Mari Carmen Bachiller, que és especialista, per exemple en camps electromagnètics. Entonces, les antenes i les camps electromagnètics, o sea, no cal conèixer-les per tocar l'instrument, però això en una xerrada prèvio el concert, o sea, abans del concert, expliquem un poquet, perquè la principal dificultat que té per al públic general és que és impossible veure l'arc, la tecla, o sea, és l'únic instrument que és tocat sense tocar. Entonces, per al personal és un poquet raro, no? Entonces, previo abans del concert expliquem un poquet les seves característiques i tal, el funcionament bàsic, evidentment, el principi bàsic, i després fem una xicoteta de demostració. I bueno, ara estem escoltant música feta amb piano i theremin, hi ha, bueno, moltíssima música a internet disponible i tal, i la sonoritat i la candor que té és meravellosa, no?
Vale, de fet, l'any passat a la UPB, Carlos, vas participar en un curs que s'anomenava Introducció a la música electrònica i taller de construcció d'un Tenemín. Ens pots comentar com va anar aquesta experiència i si penseu tornar-lo a proposar en guany? Que, sí, no sé, sí, jo trobo que ens podríem apuntar.
Aquesta és una pregunta molt bona. Sí. La meva companya, la professora de batxiller i tal, ha dissenyat un curs. Participem quatre professors i tal. I la idea és, perquè hi ha molta gent interessat a la música i a la música que es fa actualment de manera diferent i tal. I la idea del Tenemín és, bueno, parlar de la música feta en instrument musical electrònic i tal, tendència, etc. I després, si cal, fer una xicoteta, un xicotet muntatge i prova una pequeña demo. I el Tenemín venia de perles i tal. Entonces, la professora Bachiller ha dissenyat un circuit per a una antena solament, per fer-lo més simple i tal, i hem rebut alumnes de Belles Arts, de Teleco, de Matemàtica, de fora de la universitat, treballador normal i tal, interessat en la música, i l'experiència va ser molt, molt, molt interessant i tal. Per exemple, alguns alumnes la primera vegada que venien a la universitat, a un laboratori de la universitat, entonces va ser una experiència molt agradable, molt plena, no? I tal. Entonces, la nostra idea és repetir el curs i tal, perquè ja està fet, coneixem més o menys com fer-lo perquè sigui d'utilitat i tal, i repetir-lo una altra vegada. Normalment al cap de l'any, al final de l'any, més o menys, no? I tal.
Sí, l'any passat em pensava que era per a novembre, desembre,
sí,
pot ser?
Sí, més o menys. Sí, més o menys. Vam finalitzar en novembre, vam finalitzar en desembre, sí, en desembre, més o menys, desembre. Sí, el 15 de desembre, sí. I a una durada de, sí, dos mesos, més o menys, i tal, sí. Sí, per facilitar l'assistència, no? L'horari i tal, i el dia de la setmana seleccionat van facilitar l'assistència. I l'experiència va ser molt agradable i tal. I, clar, i normalment els alumnes a l'escola coneixen aquestes activitats paral·leles, entonces es crea una complicitat, no? Un debat, un diàleg molt interessant, o sea, que en torn a conceptes de telecomunicació aplicat al camp de la creació i tal.
Per exemple, deies que anava gent que era de fora de la universitat, aleshores els coneixements teòrics que es demanen, no, els coneixements previs, sí, parlant més específicament.
Sí, caldria conèixer alguna coseta de música, alguna coseta, per exemple, per a soldar, per conèixer diferents components d'electrònica i tal a la hora de fer el circuit i tal, però estava tot molt bé indicat, tot molt bé pas a pas, estava tot, o sea, poc a poc podies muntar el teu circuit i tal, i probar-lo i tal. Entonces, claro, pero es un poquito difícil por la heterogeneidad del grupo y tal, ¿no? Claro. Pero va a ser interesante hacer la experiencia y volver a repetirla una otra vez, ¿no? Seguramente con nuevas cosas, ¿no? Porque tenéis nuevas cosas para proponer al asistente y tal. Y normalmente el proceso de matriculación y de difusión es a través del centro de formación de posgrado, de formación permanente de la nuestra universidad. Pero hecho, arriben a moltísima gente, ¿no? En general. I tal.
Carlos, en el món de la física aquest instrument és un gran avanç, com ho hem pogut comprovar, però s'incorpora el Tenemín a l'educació musical als conservatoris com una opció instrumental més? Creus que a la llarga s'inclourà? O...
o els conservatoris conserven, que va dir un gran músic.
That's right. Exactament. El conservatori són anomenat conservatori. O sea, jo crec, bueno, parlant amb el meu músic i tal, o sea, o anant ara mateix a una escola de música per aprendre a tocar la guitarra i la meva xiqueta estudiant solfeo i tal, jo crec, com a persona i tal, que hi ha una estancament, no ho sé exactament, o sea, el llenguatge musical, bé, sí, l'harmonia, bé, perfecte i tal, però la manera, la forma i tal, la sonoritat va canviant en el temps. Jo crec que que continuen ensenyant de la manera tradicional i tal, inclús en el conservatori i tal, no? Perquè parlant amb el meu músic i tal, o sea, conèixer i utilitzar el tèrmin, no, jo crec que no.
És massa revolucionari, sí, aquest instrument de la mentalitat.
Tota la música feta de manera electrònica, no? La música electrònica, la música electroacústica, la música aleatòria, fractal, evolutiva, o sea, hi ha moltes paraules noves al món musical que jo crec que són utilitzades per una avantguarda molt específica, compositor molt modern i tal, no? Jo crec, però jo crec com un, o sea, com a aficionat, és la meva experiència, no? Anant a l'escola de música durant fins el 1999 i tal, 10 anys, i la idea és la tradició, que està molt bé, Mozart, meravellós, Beethoven, estic hasta el cap ja de Beethoven, perfecte, però jo crec que hi ha altres músiques, no, és la meva idea, el meu criteri, el meu avi.
Abans ens has dit que tu vas descobrir el tèrmin en un programa sobre instruments oblidats, no? Sí, instruments del passat. És curiós com un instrument que fa un segle era un instrument revolucionari, una novetat revolucionària, sí, sí. No? Ara pot ser un instrument oblidat i del passat. Creus que encara és així o creus que hi ha músics que estan descobrint?
Jo crec que això canviarà i canviarà pront. Sí, jo crec que hi ha una o sea, utilitzant i l'ordinador i tal, i programes per fer música, jo crec que això ajudarà a incorporar antic instrument i tal, i encara utilitzar les noves d'una manera molt normal, no? Perquè és fàcil, realment, no? La meva vida i tal. Però jo crec que a la hora d'estudiar de manera oficial, el plan d'estudi i tal, encara no hi ha un reflex, però no ho sé, hauria que veure i tal, sí, no? Sí, sí. Però jo crec que probablement la informació disponible a internet, en YouTube, el meu amic que ha escoltat que hi ha grup, per exemple, aquí a València, algun psicotec grup que estan utilitzant aquest tipus d'instrument, per exemple, la oreja de Van Gogh utilitza un tèrmin.
Ah, sí?
Los estopas, estopa també.
També.
Bueno, jo crec que la gente mirant, i a la mateixa vegada anant a internet i cercant informació de l'instrument i tal, quizás recuperar, no? No ho sé. I no és car, és molt barat. O sigui, 200 euros, més o menys i tal, no? No, jo crec que ahí la informació apareix, no? Comença a aparèixer a través d'internet i tal, i probablement s'han utilitzat.
Clar, el potencial que té internet per difondre informació és enorme. Tu mateix ens has explicat abans que quan vas sentir per primera vegada parlar del tèrmin, te'n vas anar de seguida a la Viquipèdia,
sí,
YouTube, etc.
Sí.
I et vas ràpidament assabentar de la història d'aquest instrument.
Clar,
no?
Sí, per exemple, la literatura associada a l'instrument, mètodes per estudi i tal, la història de tèrmin, de Clara Rumor i d'altres músics i tal, seria difícil trobar-la a una biblioteca del meu barri.
Sí,
no,
sí, sí.
Cal anar a internet, a Amazon, probablement, i fer el pedit i tal. Sí, entonces, sí, rebres la informació en dues setmanes i tal, i pots llegir perfectament.
Clar,
o sea, jo crec que hi ha una modificació del canal i tal, i per això, o escoltar un concert a internet i tal, i conèixer l'instrument. Aquest i altres, que hi ha moltíssim.
I actualment hi ha tèrministes, és a dir, intèrprets del tèrmin de renom, a banda de tu mateix.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, aquí sí, hi ha, per exemple, a Espanya hi ha, sobretot a Catalunya, hi ha diversos tal, està Víctor Estrada, tenim relació amb Francisco Isla, que va donar un concert aquí al Congrés d'Educació que està que s'està fent ara a la universitat i tal.
La Universitat Politécnica.
Sí, o sea, Francisco Isla. I l'any passat la professora Carmen Bachiller va convidar a la nostra universitat, al Paraninf de la nostra universitat, el 5 de desembre i tal, com finalització del curs i de la Navidad i tal, a Randy George, que és un americà, o sea, un chico meravellós i tal, i molt jove i tal, i que toca el theremin perfectament. Entonces, sí, i cada vegada més. I, per exemple, un familiar molt prop de theremin és un poc la contínua. Lídia Cabina, Lídia Cabina és la contínua, és el seu oncle. Es diu en valencià, l'oncle, o sea, la neboda.
Ella és la neboda.
La neboda. Ai, la neboda. Està clar, és clar. Sí, la neboda. Entonces, hi ha un reducte, no?, que va creixent.
És
la
neboda, o sea, ella és russa.
És russa, sí. Sí, i jo crec que nosaltres, des de la universitat, estem fent una labor de divulgació inconscient, segurament, a través del curs, de les classes, perquè tenim moltes alumnes a les nostres classes i tal, 60, 70, molts alumnes i tal, i cada any noves.
I a través d'aquest programa.
Sí, Pleiades també. Sí.
Carlos, quin és el repertori per a aquest instrument? Hi ha obres escrites per al theremin o s'hi fan adaptacions?
Sí, hi ha. Lo que passa és que normalment el repertori interpretat per al públic és el clàssic, normalment. Per exemple, no sé, estic escoltant ara Ginopedi, número 1 de Satie, no? Tal, perquè és molt coneguda i tal. Però, per exemple, l'Evexó de Foré, l'Ave Maria de Schubert, Poloneses de Val, però hi ha altres, per exemple, la Val d'Amélie de la pel·lícula Amélie Poulain i tal, sí. O el tema de King Kong, o el tema de, a lo mejor, Freezing de Philip Glass. O sea, però cal, en un concert, o sea, la nostra experiència és que cal fer músiques clàssiques perquè la gent és molt coneguda.
S'acostume, no?
Sí, i després fer introducció més noves, més modernes i tal. Però el repertori és qualsevol. Elvis Presley, Bach, Mozart, música de pel·lícula de ciència ficció i tal. I les possibilitats són tremendes, eh?
Vale. Durant els anys 2008-2009 has participat en l'organització de xerrades i concerts de theremin, que abans estaves comentant que ho veuríem un poc més endavant en l'entrevista. Aleshores, ens agradaria que ens comentares quina és la reacció que té la gent quan veu algú tocar l'instrument per primera vegada. Podíem pensar que és màgia, per exemple. Jo ho vaig escoltar i em recordava que era això, entre la mescla entre un violoncel·lo o, per exemple, un violí. I després una veu aguda d'una soprano.
Una soprano molt...
Però
sí.
Una soprano seria una lleugera?
Sí, una soprano... Sí, un cello viu o una soprano morta. Algo así. Sí, una cosa. Sí, una soprano. Sí, una soprano. No, sí, el no sé exactament la classificació, no, però és un poquet aguda.
Sí, de les més agudes, de les que serien més lleugeres. La dramàtica, no, per descomptat.
Sí, no, normalment fent les xerrades i tal, que hem fet molt xerrades i tal.
Sí, hem vist que ho he estat per tot arreu.
Sí, la primera va ser a la nostra escola perquè qualsevol experiència i tal, sempre la nostra escola és la primera, sempre, i la nostra comunitat universitària. I després, per exemple, en març, començant a les falles i tal, van fer una xerrada i tal a l'Ateneu Mercantil de València, un lloc meravellós i privilegiat, ahí, a les 7 de la vesprada i tal, i normalment l'estructura és més o menys la següent i tal. Fent una xicoteta conferència explicant l'evolució o l'ús, no?, l'evolució de l'ús de la electrònica en la música i tal, i després parlem de l'instrument. I després fem una audició i tal, que combinant veu, violí, veu, theremin, violí, piano i tal. I després invitem al públic a tocar-lo i tal. I tothom vol tocar l'instrument. Tothom. Perquè és... Perquè sense tocar l'instrument, l'instrument sona. És una sensació molt, molt difícil d'explicar. Per exemple, el xiquet, no? El xiquet, bueno, és increïble perquè és poquet difícil entendre que hi ha una relació entre la teua mà i l'antena, no? O persones de més edat i tot, no? Quizás el jovenet sea un poquet diferent, no? Però la idea de tocar sense tocar és indescriptible. Sempre l'efecte és el mateix, no? I tal, entonces, per això tenim esta estructura, no? I tal, charla, o sea, una xerrada, una xicoteta, bueno, una xicoteta, un concert de 30, 40 minuts i després inviten al públic a que toqui tal. Tenim diversos Teremín al concert, i tal, 3, 4, tal. Entonces, hi ha la possibilitat de que diferents grups puguen tocar l'instrument i tal, no? I l'experiència és meravellosa, sempre, sempre, sempre. Entonces, és, sí, hi ha màgia perquè sense tocar sona. És un poc difícil. La tradició, no?, de frotar, de tocar la tecla, no?, i tal, no? I tal. És per això.
Clar, en llengües com el valencià o el castellà, la mateixa idea de tocar l'instrument, la mateixa paraula ja ens diu que l'hem de tocar físicament. En el cas del teremín, no, és passar la mà proper de l'antena,
sí,
simplement.
Sí, és clar,
sense
clar.
Tocar l'antena en cap moment.
I l'instrument té molta sensibilitat. O sea, el moviment té que ser suau, molt suau, perquè hi ha una sensibilitat tremenda, no? I tal. És un instrument molt curiós, molt curiós. Y va a ser diseñada, es una radio, y va a utilizar conceptos de radio. Y va a ser, como había dicho antes, va a ser diseñada en 1900 DNU. Normalmente, a la escuela y tal, enseñan que el principio que utiliza la radio per ser diferentes procesos y tal, va a ser, uno de ellos va a ser inventado por un americano. Al 1918. És impossible, per l'èrterme, utilitzar un concepte un any després i fer un instrument i utilitzar-lo. Per això, durant les classes i tard, fem una comparació de qui ha realment descobert el principi, no? Perquè uno vivia als Estats Units, a l'altre a la Unió Soviètica, estaven separats per l'oceà i tal. Entonces, o sea, va ser un descobriment molt complicat, molt important per a l'època i tal, i va ser fet a la mateixa vegada.
Paral·lelament.
Sí. Com hi ha altres exemples al món de la telecomunicació i tal. Entonces, da molt lloc, no?, l'instrument.
Sí, sí.
Parlar de ciència, parlar de qui ha inventat l'instrument, qui lo ha patentat primer, etc. No? Per la ràdio és més o menys el mateix. Marconi, Popó, etc. La televisió, molt paregut, no?, i tal. Sí, és una cosa interessant.
I abans es comentaves que aquest instrument el podem escoltar en música com l'Oreja de Van Gogh o com Estopa, sense saber, els oients no sabem que l'estem sentint, però està ahí.
Sí.
I també pot passar això en algunes pel·lícules, que estiga present l'instrument.
Edward, la pel·lícula Edward, de Tim Burton, utilitza al començament, bueno, i durant la pel·lícula i tal, Teremín, per donar una sensació de claustrofòbia, de por, etcètera i tal, no? O sea, qualsevol pel·lícula de ciència-ficció o de Psicosis, per exemple, de Hitchcock i tal, o sea, qualsevol ansietat, qualsevol situació un poco
inquietante
es transmitida molt bé utilitzant un teremín i tal.
Sí.
Marcianito i cositas estas, no? De Viatge a la Luna i tal, sempre va a ser utilitzat. Clara Roumore, per exemple, va a estar negada tot el temps a fer aquest tipus de música con Hollywood.
Yeah.
O sea, ella preferia fer música clàssica, música de concert, música culta, que es diu, no? I tal.
Sí.
I no efectes especials i tal, no? Però en qualsevol pel·lícula,
En una pàgina deia que del senyor que li diuen Grillo, em penso de nom, deia Gòlgota, la pel·lícula Gòlgota.
També, no?
Allí diu que se podia sentir moltíssim. Aquest senyor té una pàgina molt interessant també de visitar, però de fet, quan estàvem preparant-ho, vaig veure que hi havia un munt de coses i de veritat, tots els tipus d'instruments que pots trobar, els models, no? La veritat és que és molt interessant.
Per exemple, el terme trèmolo, musicalment parlant i tal, ese temblor, ¿no? Y tal, es muy típico en el término. Això es muy fácil transmitir, o sea, una sensación un poco de por, ¿no? Usando el trémolo. Es muy típico, ¿no?
Sí, una música como ondulante.
Sí, modificar la posición de la tegua más es muy fácil producirlo. Entonces, inmediatamente está la sensación creada y tal, ¿no?
Sí.
A veure, després volíem comentar-te que sabem que col·labores amb la University of Applied Science of Dresden, de Dresden, Alemanya, amb la professora Cristina Kelber. Com s'arriben a plantejar aquestes col·laboracions? Perquè, clar, sí, ja no et deixes cap àrea. Vas a tot arreu.
Sí, així mateix. Per exemple, imagineu que volen ara mateix quitar la meva mà i utilitzar un robot, per exemple. Seria possible. La idea seria, estem treballant ara mateix i tal, tenim algunes cosetes fetes i tal a dia d'avui i tal, la idea seria utilitzar un robot que llegint, per exemple, d'un fitxer MIDI, o sea, poguera executar una música, per exemple. O sea, un tremista no humà, un robòtic. Això seria la primera aproximació. Clar, per a nosaltres sempre és un projecte educatiu. O sea, tenir unes pràctiques o un projecte i tal per utilitzar un braç robot per fer músic. O sea, no per seleccionar pieces en una cadena de muntatge, etcètera, no, per fer músic. Tal. I tenim dos braços treballant de manera sincronitzada, llegint informació, per exemple, d'un fitxero MIDI. ¿Vale? Lo següent, en vez de llegir d'un fitxero MIDI, seria interessant llegir d'una partitura, no? Seria possible? Sí, per què no? I tal. Entonces, la idea és incorporar una visió artificial, llegint, o sea, prendre la informació d'una partitura a una càmera web i tal, i controlar en el braç. Després, lo següent, claro, cal reproduir la nota la i mover el braç robot a la posició corresponent. És un la bemol, ¿tá? Cal escoltar el robot, cal escoltar i modificar la seva posició en temps real. I això estem fent ara mateix. És a dir, utilitzar dos braços robot i tal, llegir d'una partitura i després modificar en temps real la producció de la nota i tal. És un projecte educatiu. És la utilització de conceptes i algoritmes dissenyats per altres, aplicat en altres casos i tal, en aquest de produir la música. I tal. I per això hem tenit cinc estudiants hasta el dia d'avui i tal, provinent de Dresde, sí, tenim aquí també a la nostra universitat i tal.
Però a Dresden tenen alguna assignatura o alguna cosa?
No, perquè tenim relació de treball, d'estudi, intercanvi des de fa molts anys.
Si allí tenien alguna cosa en concret, us havíeu posat en contacte. O sigui, sou els pioners, no?, en tot això.
Sí, entonces és una experiència molt interessant. L'estudiant fan aquí pràctica, un projecte de carrera, per exemple, i ara altres dos fent pràctiques també. Entonces hi ha un intercanvi. Bueno, això és la idea, no? I tal. I el nostre somni és fer un concert per a dues extremistes, un humà i altre no humà. Oferen, segurament que oferen, eh?
Sí. Serà interessant de veure.
És un projecte educatiu d'ensenyament, simplement, no? I tal. Imagineu una xerrada i tal, demanar-li al públic, que són sempre la primera vegada a l'escola de Teleco i tal, demanar-li la solució. A veure, volem fer esto, tal. Solució, per favor, és una classe, és una xerrada a classe, no? I la experiència és molt interessant per a tothom, eh? Per a ell i per a nosaltres també.
Bé, també voldríem saber què ens pots dir del Tenori On. Què és aquest instrument? Quina relació té amb el Teremin? Per què es diu així?
Sí, per la primera vegada en l'Ateneu Mercantil fent la xerrada i tal van incorporar una novetat, no? I tal. I és la utilització d'un instrument que tenim així en la taula, que és un instrument molt modern, molt modern, és de 2007, va ser dissenyat per Yamaha i tal, és molt car. La meva dona crec que m'ha costat un diner i no és exactament això, perquè és molt car.
Ara ho sabrà, si t'estàs sentint.
Ella crec que, però no és veritat, eh? És molt més car, però és un instrument... És un instrument molt modern i tal, utilitzat per grup musical famós i tal. I la idea seria implementar la paraula tenorion, és una paraula japonesa, i vol dir la música a la teua mà i tal. Perquè nosaltres podem fer música a l'ordinador a casa fàcilment, sense cap problema i tal. Però la idea és fer la música al jardí, a l'autobús, a la platja, on voleu i tal. La idea seria això, implementar un equip que funcione bé, que sea accessible, que sea intuitivo. Hi ha altres coses noves. Per exemple, aquest instrument, que podem trobar informació en YouTube i en Wikipedia acerca del seu inventor i tal, i de Yamaha, i ver vídeos i tal, incorpora la música, és clar, però també la llum. O sea, fent la música i creant configuracions de llum, o sea, figures geomètriques i tal, que poden anar a un concert per escoltar música sense música. O sea, solament utilitzant la llum o la combinació de esas llum. I música.
Però una persona sorda també pot gaudir així del concert.
Probablement. Entonces, Tenorio vol dir la música a la teua mà i nosaltres utilitzem aquest instrument en les nostres xerrades i tal per indicar-li al públic la evolució. La evolució, que ha sigut, des del Theremin, des de fa 100 anys, fins ara. I es crea una nova música per a... Hi ha diversos criteris, evidentment. La música creada en Tenorio On puc sonar diferent, rara, no música, ruido, però no passa res. O sea, estem vivint al segle XXI, la música cal que responda als problemes i les característiques del segle XXI i tal, i bueno, l'instrument és un poc això, no? I tal. Clar. És un instrument japonès, tal, que reflecta la cultura japonesa y tal, el minimalismo, la sincronía celestial en el public, la expresión, etcétera. Es muy maravilloso y tal. Entonces nos salte, pero finalizar normalmente una charrada sobre Theremin, bueno, pues mostramos el sería el tatara nieto que decimos en castellano, ¿no?
El revesnet.
Exactamente. del revesavi, ¿no?
Sí.
Del revesavi. Es decir, en 90 años hi ha una evolució i cal mostrar-la i tal. I per supuesto, invitem sempre a les persones a que facin música en el tenor i tal. I l'experiència és meravellosa també i tal. Perquè normalment aquest tipus d'instrumentos, és possible tenir-los, però normalment nadie compra un Theremin o un Tenorio, ¿no? ¿Por qué? Porque igual no son música o porque es un poco caro y tal. Entonces, la idea de donárselo a la gente y tal, y que lo pueda tocar y tal, y sentir y tal, es increíble, ¿no? Y tal. También es un dispositivo electrónico que analicen a la nuestra clase y tal, porque es tecnología electrónica y programación. Entonces, pueden hacer muchas cosas. Utilizarlo en la enseñanza y tal, en el enseñamiento, después hacer música, hacer una charrada, hacer una combinación al Theremin, y bueno, y conocen muchísima gente.
Sobre todo...
Carlos, ja per acabar, ens agradaria que ens digueres si és possible gaudir de concerts d'aquests nous instruments, tant d'un com de l'altre, així a València.
Sí, encara no, però la nostra idea és sí. O sea, del Theremin sí. Del Theremin, ara al Conservatori José Iturbi, aquí municipal i tal, en desembre, el meu company a l'Escola de Teleco, Jorge Sastre, ha creat una obra específicament per a Theremin i orquesta, l'orquesta del Conservatori i tal. No coneix exactament la fecha, però és a la fi de desembre, més o menys, abans la Navidad i tal. I tenim relació amb diferents músics i tal per fer coses conjuntes i tal. Per exemple, en el grup de càmera de la UPV, Isabel Clara Sorel, la seva directora i tal, coneix molt bé aquest instrument i tal, i la nostra idea seria poder fer alguna cosa per a l'Escola de Teleco, sempre a l'Escola de Teleco, la primera, i després per a tota la comunitat. Per fer una xicoteta prova abans, no? I després a la nostra comunitat. Ara mateix estic treballant en aquesta idea, no? I tal, con diferents companys de la universitat. I tal.
Moltes gràcies, Carlos.
De res.
Ha estat un plaer tenir-te novament amb nosaltres i jo, bé... Què us he de dir? Només heu de sentir la passió que li posa este home en tot el que fa.
Perdona, la meua conjugació de València, tenim que estudiar més, Perdona, el públic que m'ha estat escoltant.
Has vingut com a músic, o sigui que això ho deixarem per un altre dia.
A mi m'agradaria haver parlat millor, però cal a millorar.
A poc a poc.
S'encén el foc.
Moltes
gràcies, Carlos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Carlos. I ara escoltem una peça amb aires nostàlgics del compositor francès Gabriel Fauré, al piano Vicente Sánchez Lafuente i al Theremin Francisco Isla Pardina.
Thank you. UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Après en Ref, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules bemoll i curtcircuit, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat Carlos Hernández al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que tot seguit ens llegirà Toni, quan vulguis.
Els las i els sis bemolls d'aquest passatge no resulten tristos per a l'oient perquè la tonalitat de l'obra és major. Aquesta tonalitat suggereix tristesa emmascarada d'alegria. Hi ha un tipus de música experimental que consisteix a provocar curtcircuits en dispositius electrònics de baix voltatge amb finalitats creatives.
Pel que fa al mot bemoll, ve del llatí bemolle, que vol dir be suau o bemolla. A causa de la representació antiga i també anglosaxona actual de la nota musical si, dos, per la lletra que recorda a la B minúscula. En el context de la música ens referim al signe segons el qual la nota o les notes afectades han de sonar un semitó més baix que en l'estat natural. D'altra banda, també es refereix a la nota afectada pel signe bemoll o que sona un semitó més baix que en l'estat natural. Fixeu-vos que hem d'evitar dir bemoll. Pel que fa al significat del mot curtcircuit, ens referim al fenomen provocat per la connexió voluntària o accidental de dos punts d'un circuit entre els quals hi ha una diferència de potencial mitjançant un conductor d'una impedància molt petita. D'altra banda, recordeu que el mot compost curtcircuit s'escriu tot junt, és a dir, sense usar cap guionet, i que per tal de fer el plural afegim una S al segon element. Per acabar, eviteu usar la paraula cortocircuito. I ara arribem una setmana més a l'apartat de la frase feta i us convidem que penseu el que vol dir. Escoltem Toni novament.
Com que s'acosta el concert que hem preparat per al diumenge i em fa molta il·lusió, estic trempat com uns orgues.
Aquesta frase feta es diu quan volem expressar que una persona està de molt bon humor.
I ara escoltem Manel, el grup revelació guanyador de l'edició 2008 del popular concurs Sona Nou, organitzat per la revista En The Rock.
S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I, assumint aquell paper, vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri. Em va semblar un escenari adequat. Fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, quina gràcia, que boig estàs, ets molt divertit. Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Ja t'ho has pensat que això de viure com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent normal, dormir amb qui dormen els altres, ficar-te al llit amb gent normal com jo. Compareix pis amb estranys, busca una
els somnis se'ns van quedant en riure i beure i anar tirant i si es pot follar de tant en tant.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar La gent normal, una cançó amb molt de caràcter d'aquest grup barceloní que mescla pop amb la música més tradicional, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'avui tracta sobre els àngels músics de la Seu de València i els seus instruments. És un text traduït i adaptat a partir de los instrumentos musicales de los frescos de la Catedral de València de Jordi Ballester. Escoltem Toni. Toni, per favor.
Les representacions d'àngels músics constitueixen, sens dubte, la principal font per a l'estudi de la iconografia musical, tant de l'edat mitjana com del primer renaixement. Siga cantant, siga tocant instruments de corda, de vent o de percussió, els àngels músics es troben presents en innombrables escenes religioses, simbolitzant amb la seva música l'harmonia divina. Els frescos del segle XV, que des de fa ben pocs anys podem tornar a contemplar a la volta de l'altar major de la Seu de València, s'emmarquen plenament dins d'aquesta tradició artística. Hi trobem representat un dels temes més habituals de la iconografia musical d'aquella època, la Mare de Déu envoltada d'àngels. La figura de la Reina dels Cels estava situada al centre mateix de l'escena, a la clau de volta, avui desapareguda. Cadascun dels 12 àngels fa sonar un instrument musical d'aparença absolutament realista. Això, però, no vol dir que les pintures siguin reproduccions exactes d'instruments musicals del segle XV, i encara menys que siguin un reflex dels instruments que s'escoltaven a la Seu de València quan els artistes van realitzar els frescos. De fet, el conjunt instrumental representat a la volta resulta, en tant que conjunt, francament inversemblant. D'una banda, s'hi barregen instruments de gran potència sonora amb altres que quasi no es poden sentir a uns pocs metres de distància, i d'altra banda hi manquen instruments de tessitura greu. Uns inconvenients que, si bé per a la música celestial podrien resultar irrellevants, perjudicarien evidentment la interpretació de música terrenal. Tot fa pensar que, inspirant-se efectivament en instruments reals o en models iconogràfics més o menys realistes, i partint del bagatge artístic adquirit en la Itàlia renaixentista d'on procedien, els pintors Paolo da San Leocadio i Francesco Pagano van portar a terme l'obra d'acord amb la seva experiència i els seus dots creatius, i combinaren imaginació i realitat, i van barrejar tradició i modernitat, van sintetitzar-hi elements italians i valencians, i amb tot això van aconseguir un efecte de realisme sorprenent, absolutament coherent amb l'ideal estètic del seu temps.
I la pregunta d'aquesta setmana és: els instruments musicals que interpreten els àngels de la volta de l'altar major de la Seu de València són pandereta, cítara, orguenet, dulcimer, llaüt, viola d'arc, arpa, viola de mà, xeremia, flauta i trompeta. Són 11 instruments, encara que els àngels són 12. Això vol dir que un dels instruments hi apareix repetit. ja que el toquen dos àngels diferents. Podríeu dir-nos quin és aquest instrument duplicat? Repetim la pregunta. Els instruments musicals que interpreten els àngels de la volta de l'altar major de la Seu de València són pandereta, cítara, orguenet, dulcimer, llaüt, viola d'arc, arpa, viola de mà, xeremia, flauta doble i trompeta. Són 11 instruments, encara que els àngels són 12. Això vol dir que un dels instruments hi apareix repetit, ja que el toquen dos àngels diferents. Podríeu dir-nos quin és el nom d'aquest instrument duplicat? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. Ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada, en què us preguntàvem la data exacta en la qual la joieria del nostre cap i casal fou assaltada i destruïda a causa de la judeofòbia que es manifestà a la darreria del segle XIV, un segle marcat per la pesta negra. I la resposta correcta és: l'assalt a la joieria de València començà el 9 de juliol del 1391, enmig d'un clima de judeofòbia exacerbada per sermons de certs predicadors que exhortaven el poble a envair els barris dels jueus, saquejar les seues cases i assassinar-los. Els assalts s'estengueren des de València a la resta de la Corona d'Aragó, on les joieries o calls no es van poder refer mai més d'aquella destrucció. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Antònia Cerver Gironès. Antònia, quan vulguis, el teu regal t'espera al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Encara que no podem competir amb la música celestial, sí que intentem arribar cada setmana a vosaltres a través de les ones per a oferir-vos un programa ben interessant.